Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Conferència Episcopal Espanyola defensa el diàleg que permeti trobar solucions per a Catalunya. En una declaració llegida ara fa uns minuts pel president de l'organisme eclesial espanyol, Ricardo Blázquez, l'episcopat fa seves algunes de les reflexions expressades ara fa una setmana pels bisbes de Catalunya, sobretot en el que es refereix a la crida a la fraternitat i al respecte als drets i les institucions. En aquesta declaració, aprovada aquest matí per unanimitat per la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes demanen un treball sincer en què les parts parlin des d'una cultura de l'encontre, com demana el Papa Francesc. El cardenal Blázquez, en la lectura de la declaració, sense preguntes, ha expressat el reconeixement de la Conferència Episcopal als drets dels pobles que formen l'Estat, alhora que ha fet una crida a no prendre decisions irreversibles. Finalment, la Conferència Episcopal Espanyola defensa que es tingui present la llei per buscar la serenor i ofereix la col·laboració de l'Església amb aquest diàleg a favor de la convivència. L'episcopat espanyol reitera la seva crida als creients perquè preguin per Catalunya i per una solució a aquest conflicte, que qualifica també de greu. D'altra banda, el conseller de Salut, Toni Comín, ha destituït tots els presidents dels Consorcis Sanitaris de Catalunya i des d'ara mateix ell assumeix la màxima responsabilitat. D'aquesta manera, Comín assumirà els permisos per poder anar a votar que es donin al personal sanitari que aquell dia, l'1 d'octubre, hagi de treballar. També recordem que la Fiscalia General de l'Estat alerta els centres escolars i els pares de les conseqüències que poden tenir que els menors facin vaga per l'1 d'octubre en horari lectiu. Fa diferents avisos per escrits. I l'Audiència Nacional ha acceptat la denúncia presentada per la Fiscalia General de l'Estat per un presumpte delicte de sedició durant les concentracions d'ara fa una setmana arran de l'operació contra l'1 d'octubre. De totes aquestes mobilitzacions i de la nota de l'Episcopat Espanyol en parlem tot seguit en el Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof, de jazz. Com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts ja de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Tot just quan acabem de conèixer el contingut d'una declaració de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la situació a Catalunya, declaració llegida ara fa uns minuts pel president de l'organisme, el cardenal Ricardo Blázquez, amb crides al diàleg, a la fraternitat i al respecte als drets i les institucions, volem parlar avui precisament de l'augment del clima de protesta al carrer contra el setge policial que es va materialitzar ara fa tot just una setmana amb l'objectiu d'intentar anul·lar des de les institucions de l'Estat el referèndum a Catalunya. L'operació de la Guàrdia Civil, materialitzada, com dèiem, el 20S, avui fa tot just 7 dies, marca un abans i un després, sens dubte. Veurem en quina direcció. El president Carles Puigdemont refermava ara fa una setmana, i continua fent-ho, el mateix dia el compromís per votar l'1 d'octubre, mentre que Mariano Rajoy assegura que l'Estat té mecanismes per aturar-lo. Ens preguntem, senzillament, què passarà diumenge, què podem fer tots per buscar la pau i la concòrdia a Catalunya i si és possible refer, especialment després de diumenge, algun tipus de diàleg. Avui us preguntem, anem per parts, amics oients, a radioestel.cat, què penseu fer aquests dies per preservar la pau i buscar la concòrdia a Catalunya? Teniu 3 respostes que podem dir que són una mica originals. La primera, manifestar-vos al carrer i anar a votar diumenge, si cal, amb resistència pacífica. Una segona opció, fomentar l'acostament entre uns i altres en les relacions socials. O una tercera opció, allunyar-vos dels ambients tensos i confiar que aquest mal moment passi. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. La pregunta, podeu votar fins a 6:45. Què penseu fer aquests dies per preservar la pau i buscar la concòrdia a Catalunya? Ens acompanyen per analitzar l'actualitat l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També tenim Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Xavier Puigdollers, que és professor de la Universitat Abat Oliva, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Si els sembla, podem escoltar alguns fragments de la declaració de la Conferència Episcopal Espanyola en què defensa el diàleg que permeti trobar solucions per a Catalunya. En una lectura que ha fet el president de l'organisme, Ricardo Blázquez, l'Episcopat Espanyol fa seves algunes de les reflexions expressades ara fa una setmana pels bisbes de Catalunya, sobretot la crida a la fraternitat i el respecte als drets i les institucions.
Que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz.
En aquesta declaració, aprovada aquest matí per unanimitat per la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes demanen un treball sincer en què les parts parlin des d'una cultura de l'encontre.
En estos momentos graves, la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco nos indica que es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de las preocupaciones por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones.
El cardenal Ricardo Blázquez, en una lectura única de la declaració i sense preguntes, ha expressat el reconeixement de la Conferència Episcopal als drets dels pobles que formen l'Estat, alhora que ha fet una crida a no prendre decisions, ha dit, irreversibles.
Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales.
Finalment, la Conferència Episcopal Espanyola defensa que es tingui present la llei, com sentíem ara, per buscar, en definitiva, la serenor, i ofereix la col·laboració de l'Església amb aquest diàleg a favor de la convivència.
És de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones. Todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.
L'Episcopat espanyol reitera, com hem sentit ja de fet, la seva crida als creients perquè preguin per Catalunya i per una solució al conflicte. Senyor Xavier Puigdoller, senyor Joan Pallarès, senyor Lluís Batlló, per raons d'actualitat, si els sembla, comencem comentant aquesta declaració perquè té molta relació, lògicament, amb el tema que tractem avui. Bé, qui vol començar? Què els sembla? Així com es diu en castellà, abuela pluma, o d'entrada, no?
Bueno, abuela pluma, com dius tu, Ignasi, hi ha una referència que fa la Conferència Episcopal a dos aspectes que em semblen interessants. Un és la Constitució. Si es fa referència al respecte que s'ha de tenir la Constitució, podríem entendre que s'ha pres d'alguna manera un cert partit, perquè el que està clar és que, diguéssim, els que volen la independència no volen la Constitució. Això es pot agafar, diguéssim, o agradar més o menys, però és una realitat. I un altre és un tema que veig que és molt reincident, que és la paraula democràcia, perquè, clar, ara tothom s'agafa la paraula democràcia, el dret a votar, i, clar, en abstracte són dos paraules, o millor dit, un dret i una paraula que ningú s'atreveria a contradir. Però, clar, el que sí que podem dir és qui és realment el demòcrata. El que vol votar, diguéssim, perquè considera que el dret d'intervenció, d'independència dels pobles es pot tenir, o el que també va votar la Constitució, perquè aquella persona també la va votar, i el demòcrata que vol votar la independència pot estar en contra d'algú que també va votar democràticament. I llavors, bueno, aquí està el dubte de qui és més demòcrata.
En la dialèctica o la confrontació entre votar aquest diumenge en aquestes condicions o no fer-ho, que és diferent a la d'independència o no, diguéssim, per separar les coses, aquí podem dir que la paraula democràcia la defensen les dues parts, de fet, sí. No? La democràcia amb les lleis o la democràcia amb el poble que vota. És aquest xoc que hi ha. En la línia del que deia ara el senyor Batlló, potser aclarir que la Constitució també la defensen molts independentistes que han reclamat fins ara una lectura o una interpretació de la Constitució, però en tot cas això seria més discutible. Senyor, sobre la declaració dels bisbes, algun comentari?
Sí, sobre la declaració dels bisbes, bé, sembla que tothom en aquest país n'és conscient del problema que hi ha, és a dir, tothom menys el govern. El govern són els que no en són conscients, i ho podríem dir potser els governs, no? És a dir, podríem dir uns i els altres. Jo crec que tothom n'és conscient, tothom està molt clar de lo que on estem, i en canvi doncs, hi ha, sobretot, veig per part, diguéssim, del govern central, veig una, encara també un, no sé si dir-li innocència o sí que realment inconsciència, però que realment encara no s'han donat compte de a on s'ha arribat i a on estem.
Senyor Puigdollers.
A mi em sembla interessant una mica ja l'enfoc, el to en el sí. que parla.
Un to ponderat, podem dir.
El to. Exactament, és un to ponderat. Una cita als bisbes d'aquí, bisbes catalans, per tant, sembla que pertanyen plenament en l'esperit a la Conferència Episcopal Espanyola.
Deixi'm dir que és una cita sense esmentar-los, perquè és una còpia d'alguna frase i que hi ha, cosa que està molt bé, eh? Però vull dir que no diuen com diuen els bisbes de Catalunya, és obvi, vaja.
Però surt. Sí. I després també que no hi ha un càstig, ni una crítica, ni un judici sobre la situació. És a dir, fa uns anys, no gaires, s'havien manifestat la pròpia Conferència Episcopal dient, criticant durament, dient que era pecat plantejar-se el fet de la unitat d'Espanya. No?
Potser no deia pecat, però sí que defensava la unitat no com, un bé,
moral,
com un bé moral.
Sí, moral sí. O tal, no?
Està escrit,
alguna
això,
ocasió,
sí.
Més o menys, es havia dit.
Per tant, això no entren en aquest debat, no jutgen, sinó que plantegen la situació, criden al diàleg, parlen de concòrdia i que hem de trobar solucions al conflicte.
I parlen dels drets dels pobles que formen l'Estat. Per tant, que aquest és la doctrina
tant,
social de l'Església a la mà.
És una visió diferent i que, per tant, que pot permetre anar caminant en tranquil·litat.
A mi que em va tocar transmetre la missa de la Mercè.
Sí, senyor, moltes doncs, gràcies, per cert.
Va ser un plaer, a més, sempre és molt bonic transmetre des de la Mercè. jo crec que també està molt en la línia de l'homilia que va fer Monsenyor Omella.
El cardenal Joan Josep Omella, sí.
Jo crec que va ser, més o menys, estava amb un to molt ponderat. Estaven esperant en aquells moments, estava esperant tothom. Hi havia un... No havia vist mai jo tants periodistes per escoltar el, com li deien ells, el discurs del bisbe.
És una homilia molt, sí, molt escoltada, sí, sí, sempre, molt,
sí,
seguida.
Sí, ells deien el discurs, però per allà al cor, on estàvem nosaltres, estàvem un cantonet, i realment hi havia doncs, potser 18 o 20 companys d'altres emissores i d'altres mitjans de comunicació. I realment tenia interès. I bé, realment van quedar, es pensaven potser que aniríem un altre to, però ja eren unes cares una mica...
Sorpreses, com, sí, sorpreses, en el bon sentit.
No esperaven aquest to conciliador en aquell moment.
Va demanar el seny, sí, 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 per la concòrdia.
Amb aquest aspecte diré que m'agrada potser molt més, i jo em sembla que estic molt més en la línia, que també diu el mateix, l'editorial que hi ha a volta de Catalunya Cristiana proper.
D'aquest número, del número d'aquesta setmana.
Del número d'aquesta setmana, que hi ha volta per les xarxes. Jo crec que està escrit potser en un llenguatge més planer per la gent que som d'aquí, la gent que més o menys tenim un esperit català i cristià.
Molt bé.
Sí. A veure, una cosa de les que surt més, la paraula que més surt a la nota és la paraula diàleg. I realment, alguns podrien dir, bueno, sembla com molt buenista, no?, que podríem dir una invitació al diàleg, que és precisament el que no hi ha hagut i precisament la raó de per la qual estem així. I jo penso, per dir, diguéssim, que tots dos poden tenir la culpa. El govern d'aquí, per mi, diguéssim, s'ha extralimitat, inclús pues, ha fet coses que són clarament il·legals. Però sí que és veritat que un estadista, se tenia que esperar que el Rajoy fos un estadista, més enllà de ser president del govern, s'hagués donat compte de totes aquestes coses que estava demanant Catalunya. Llavors, ja a vegades penso, clar, aquell mantra que ell va repetint, s'ha de complir amb la legalitat, s'ha de complir amb la legalitat, que, bueno, que pot estar molt bé, però sense que estigui acompanyat de cap possibilitat de diàleg, és no haver entès, diguéssim, el problema català. També penso que això segurament deu ser de formació seva de clar, un registrador de la propietat, de totes les professions legals, és la més legalista. Diu, això són 24 decímetres quadrats i d'aquí no surt. Pues clar, què es pot esperar? Però si és que deu ser un tema de software intern, no?
Vostè com a advocat segur que els tracta, no? Home, els registradors.
Sí, sí. Clar, ja penso que un advocat no registrador, inclús un mateix notari, a vegades té que mirar per altre lado, si vols dir, saps? Però el registrador no. Aquest té que... I clar, així no podem avançar.
Certament.
I de totes maneres s'ha parlat molt de la paraula democràcia, que la repeteixen uns i els altres. Jo voldria recordar també que a mi em sona molt a la paraula llibertat, no? És a dir, els anys fa 40 anys no parlàvem de democràcia, no cridàvem democràcia, sinó que cridàvem llibertat. Llibertat, amnistia i estat d'autonomia, concretament. I, evidentment, la paraula democràcia no té el mateix valor per tothom i la paraula llibertat tampoc té el mateix valor per tothom.
Van associades, de fet, democràcia i llibertat.
Aviam,
no?
Però la democràcia és segons el tarannà de cadascú. És a dir, una persona que té un tarannà autoritari, la democràcia segurament és la seva. Una persona que té un tarannà més horitzontal, més conciliador, doncs possiblement és més participativa.
Senyor Puigdollers.
Jo crec que el diàleg. El diàleg no es practica, és un esport que no es practica en aquest país, no? Però el problema està de que la situació, que aquí hi havia una situació, A, B, C, cadascú la pot fer com vulgui, això era innegable i tothom ho sabia. I fa anys que s'està parlant del xoc de trens, del xoc de trens, no? I s'anaven anunciant i no es feia res per aturar-ho. Clar, intentar-ho aturar el dia abans, quan ja tothom ho té clar, el que pot passar, i que tothom ha sortit ja, i ja estem al carrer parlant, votant, i així... La crida al diàleg ja al final és una mica tard, ja han fet tard, no?
En aquests moments no hi ha un clima de diàleg,
ja,
està clar.
Ja no hi és el clima, no? Per tant, s'ha de prendre una altra determinació, que és potser previ al diàleg, que és la postura de anem a dialogar. Per tant, posem-se en postura, oblidem-se, fer una mica de tranquil·litat, que passi el que passi en tranquil·litat, hi hagi pau, i demà parlem del que hem de fer, no?
Per tant, vostè defensaria
que
les forces de seguretat... Difícil ara, però que les forces de seguretat defensaria vostè que no fessin res per evitar les votacions diumenge.
Jo crec, si hem de fer un consell, no?, faria això. És a dir, el president del govern ja ha dit que això és il·legal, i per l'Estat és il·legal, i tots els tribunals ja han dit el que han de dir, i tots diuen que és il·legal, i la fiscalia, i tothom està posat. Per tant, el resultat que sigui, ja sabem què diran les forces oficials de l'Estat, que és una pantomima, que ha sigut una costellada i que no té cap valor, sigui el resultat que sigui. Per tant, no cal, deixeu-lo fer, que la gent està demostrat que aquest país és un país festiu, el diumenge hi haurà una festa, votarà qui vulgui i qui no, no, i a l'endemà cadascú interpreta el que sí. I a l'endemà comencem a parlar en sèrio.
Sí, vostè fa un, un plantejament semblant al 9-N, eh?
Vosaltres... No, però cadascú farà la interpretació que sigui. L'A, el des de Madrid, és el 9-N, és una pantomima, i el B, com ja dic, que això és un resultat que s'haurà d'aplicar, doncs és un referèndum amb tot aplicat, perquè després parlarem i farem el que es pugui
però,
fer.
Però això, tu, Xavier, presumeixes, com crec que anava a preguntar el Joan, què es votarà o què es podrà votar.
No anava a preguntar això.
Perquè...
Aviam, vosaltres sou advocats, jo no sóc advocat, jo sóc historiador, i evidentment aquí no tenim cap metge. Però realment, a mi, el que em pregunto, jo crec que és jo crec que hi haurà al final tesis doctorals i tot, de medicina, sobre l'obstinació de... en Rajoy, com a cap visible, i el seu govern, amb el no, i no dialogar, no parlar i tancar-se en banda. Això segurament deu tindre algun component, no sé, algun component psicològic, vull dir que sí, deu, tindre, ja, deu estar descrit, això, en medicina, no?
I
realment, com és, aviam, però no buscar portes, jo, en fi, a mi l'història tenim un altre exemple, per exemple, en Canalejas. En Canalejas va ser una persona que, obsessionat com estava per la guerra de Cuba, per la pèrdua de Cuba, és a dir, va aconseguir que, bueno, perquè veia que Catalunya li marxava igual que Cuba, és a dir, i aconseguir la mancomunitat, i va ser una obra que realment, entre en Prat de la Riba i en Canalejas, van muntar una mancomunitat que va ser un model de funció fins que va arribar en Primo de Rivera i, evidentment, va trencar el curs de la història.
Però per mi hi ha un aspecte fonamental que apuntava una mica el Xavier. O sigui, ara el diàleg, la veritat és que sembla difícil, no? Però hi ha un aspecte fonamental, que és la pau. Si això, el diumenge, s'arriba en pau i la gent intenta, no dic que pugui, però intenta anar a votar i es manifesta de manera pacífica, Catalunya haurà guanyat. Inclús l'objectiu del govern actual català haurà guanyat, perquè enviar tanta policia perquè no sàpiguen què fer, perquè la gent al final converteix el diumenge en una festa, estarà traient la raó al govern central. En canvi, si a la inversa resulta que hi ha aldarulls o jo amb els de RAN, que els tinguin ben agafats els de la CUP, etc, etc, si hi ha aldarulls, estaran donant la raó al govern espanyol. Això independentment de coses que ja han passat i que són quasi història, perquè com que les notícies ara succeeixen cada 6 hores, hi ha una nova notícia que és quan va passar lo del 6 i 7 de setembre, que allò, diguéssim, va ser un rodillo parlamentari tan antidemocràtic per mi com no pot ser d'una altra... Vamos, com es queixen els d'aquí respecte als d'allà.
De totes maneres, si realment això es resol pacíficament, no passa res, és dir, encara serà una victòria. És dir,
total.
Sigui, no, ho presentarà, és dir, Rajoy, ho presentarà com una victòria d'ell, que realment amb les forces aquestes que ha portat, que ja en aquest cas ja se li poden dir bé d'ocupació, doncs bé, ha sigut la gran victòria. I després, home, a mi portar una gent que ja entren allò amb la por ellos i que venen amb aquest esperit, no sé, a mi em sona molt a 1640.
S'ha de dir que aquest a por ellos ha estat criticat des de molts sectors, precisament.
Jo no he vist que en Rajoy, per exemple, a la Cospedal, o que qualsevol la Sala de Santa Maria hagi dit mitja paraula d'això.
Sí, sí, calen més passos.
Per tant, qui encalla otorga, eh?
Exactament. És a dir, que això, si ningú ho impedeix, serà una festa, és evident, perquè totes les manifestacions sobre el tema han sigut una festa. I fins avui, fins ara, en aquests moments, no hi ha hagut cap problema. El que se'n diria d'ordre públic.
Hi ha hagut algunes coses, però vaja, no hi ha hagut coses no greus.
Tres cotxets.
Alguns cotxes de la Guàrdia Civil.
És que també deixar-los allà a la porta, és dir, no sé, és dir, però...
Bé, ara no entrarem en detalls.
No sé què ens ensenya l'Acadèmia de Guàrdia Civil.
És més, és a dir, que no n'ha de passar res perquè no hi ha la voluntat i no hi està fins i tot l'experiència de fer-ho, no? Per tant, l'única possibilitat que realment hi hagi autèntic escàndol, soroll i mal i tal, és que algú ho provoqui. És a dir, que algú provoqui que es posin no tres cotxes, 50 cotxes i uns quants canons i val, aleshores sí, clar, pot
passar. Esperem que hi hagi pau, sobretot avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Xavier Puigdollers, el també advocat penalista Lluís Batlló i l'historiador Joan Pallarès. Analitzem l'augment del clima de protesta al carrer. Han parlat vostès de la votació de diumenge, del que hi pot haver, el que hi pot no haver. Quina valoració farien, si pot ser breument, a nivell general, del que ha passat des del 20S, que ja s'ha catalogat com una data per a molts històrica, i avui, aquesta última setmana, i sobretot què pot passar d'avui a diumenge amb les accions que s'estan anunciant, bueno, per ordre judicial.
Hi ha un aspecte bastant discutible, per mi molt discutible, que són les vagues que estan fent les universitats. Vull dir, a veure, les universitats privades i públiques i els col·legis, no, entenc que no tindrien que fer vaga. O sigui, això no és una
qüestió... Vostè creu que s'hauria de limitar vaga a temes educatius, aquesta vaga del sector educatiu, no a un tema com aquest?
Sí, exacte. Vull dir, com no considero que no està bé, perquè, a més, hi ha una certa manipulació. A veure, jo tinc fills de l'edat, diguéssim, i tots estan encantats, ara ho dèiem amb el Joan, de fer vaga. Per ells començaria ja la vaga, seria... Però no tenen ni punyetera idea de molts, els petits, me'n refereixo, de per què poden estar fent vaga. Llavors, no em sembla normal. Mm-hmm. No em sembla normal, em sembla bé. Que...
La vaga és un dret i pot haver-hi més vagues, no només en el sector educatiu.
És el que diuen
els
meus fills, sí.
El que passa als instituts i el que passa a la universitat és un reflex del que està passant al carrer. Diríem, quan s'ha vist unes notes... És a dir, quan has vist, per exemple, no sé, les Badrunes, els Claretians, la Unió de Religiosos, fer notes, precisament, sobre aquest tema, o mullar-se com s'ha mullat a Montserrat, per exemple. Bé, això no s'ha vist mai, doncs el que estem veient és un reflex als instituts del que està veient la societat en aquests moments.
Aclarim que el tema de Montserrat, aclarim que, si es refereix vostè a l'homilia de Sergi de Sis i el Pi, és una homilia...
Sergi de Sis i el Pi.
Una homilia seva, del celebrant a títol personal. No és una posició oficial de Montserrat, això és important aclarir.
Tots sabem el que és i com funciona això.
I tant.
Jo crec que amb això, de cara als joves... Abans parlàvem de fa 40 anys i recordem el que va passar, el que va haver, i sobretot recordem... Jo ho vaig viure, no? I cadascú tenim el nostre record. Ara és el seu moment. Si la seva experiència de possible canvi de la societat i d'estat no es produeix cada any, ni molt menys, de tant en tant, i ells en aquest moment, a la seva edat, estan visquent aquesta situació. Per tant, s'entén que puguin participar, que puguin opinar o que puguin dir... No sé si ha de ser una vaga, ha de ser una manifestació o és qüestió d'anar-hi tots partits de Palau a l'escola. No ho sé, no? Però que realment que d'alguna forma puguin participar i dir la seva...
El que passa... És veritat, Xavier, en aquest sentit és maco i romàntic i tots voldríem tenir el nostre maig del 68, però per què la queixa és en contra diguéssim, de lo que existeix? Això moltes vegades és així, no? Però no permetem que puguin veure que potser el que hi ha és el que molta gent, diguéssim, vol, no? Que vull dir que hi ha, com a mínim, la meitat de les ciutadans catalans volen el que tenim. Llavors és tan legítim poder-se queixar per tenir una altra cosa com per poder-se queixar de lo que ens volen donar.
Potser en aquest cas la queixa és per la situació.
Votant sabrem quants...
Sí, però la vaga es fa per aconseguir una altra cosa i, ojo, que es poden sentir tan exclosos els que no tenen el que tenen o els que tenen però els hi volen treure, no sé com dir-ho.
Però la vaga forma part de la reacció, del context de reacció contra les intervencions policials, en aquest cas,
No ho sé. Jo suposo que sí, així és la... perquè no he llegit els manifests per quan la convoquen, eh? Mm-hmm. Però, clar, tenint en compte que és en l'ensenyament i que és precisament en el lloc on estaran moltes centres de votació i que, per tant, ja han sortit les notes, que si van els Mossos, que si va el fiscal, que si va i tal, caramba, és casa seva i també poden participar, no?
Mm-hmm. Senyor Pallarès.
I sobretot dius el que ha canviat des del dia 20 fins ençà. Mira, et diré a mi el que més m'ha impactat, que és el que em preocupa, com ho rebrà aquesta generació jove. Jo, de cop i volta, amb 20 i tants anys, vaig descobrir, en molts pocs dies, la paraula sedició. Jo venia d'una dictadura i em van tancar en un quartel i vaig aprendre el que és la paraula sedició, que la senties fins a una obsessió. És una paraula que després m'havia oblidat durant anys i anys i anys i anys. Com deuen pensar aquests joves que han nascut amb certa llibertat, jo crec que han nascut amb unes garanties, han nascut amb unes oportunitats que nosaltres no vam tenir, de que de cop i volta descobriran el que és la paraula sedició, que vol dir, doncs que no m'agrada el que estàs fent, te'n giro-ho.
És com si fos ho interpreten com una involució, no?, de les llibertats.
No, com reacciona aquesta generació?
Senyors, hem d'acabar, però en els segons que ens queden, potser recordar que l'important també serà, a banda, sobretot, desitjar que hi hagi pau diumenge, passi el que passi, però el que passarà després. El senyor Puigdollers apuntava la possibilitat que s'obrís un diàleg o es fes un reset. Des del govern català, de moment, es diu que si hi ha referèndum i guanya el sí, doncs es proclamarà la independència. Però bé, deixem oberta aquesta qüestió, a veure què passa. Corregim fins i tot els diputats del PDeCAT des del govern català. Ahir Jordi Turull, per exemple.
No, és que el dilluns, guanyi qui guanyi, si es proclama la independència, s'haurà de començar un diàleg per
anar posant
en pràctica tot això. És a dir, estan condemnats a dialogar, a parlar i, sobretot, a somriure. I serà més fàcil trobar solucions.
Xavier Puigdollers, Lluís Batlló i Joan Pallarès, gràcies. Fins una altra. Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Bona tarda.